Les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Tindrem temps en aquests últims dies de l'any per valorar el que ha estat un 2020 realment inoblidable. Per tots els arlequinats, el començàvem il·lusionats, però a segona B, el tanquem patint, però a segona A, i de pel mig una pandèmia que ho ha canviat tot, també el futbol, i sobretot pel que fa al centre d'esports, un històric ascens a la bombolla de Marbella que també ha canviat el dia a dia de tots els arlequinats. Avui, en aquesta setmana de vacances que té el centre d'esports al Nadal, abans de tornar dilluns als entrenaments, hem decidit fer una aturada en el camí. Després, la voràgina d'entrenaments, de partits, de rodes de premsa, ens portarà a parlar del Girona, i després de la Penya Deportiva, i del Lugo, i de la segona volta, etc, etc, per no dir el mercat de fitxatges, que comença el dia 4 de gener. Però ara que aquesta espiral d'actualitat queda pausat, queda frenat, hem volgut dedicar una bona estona per parlar amb Antonio Hidalgo, reposadament, sense presses, en profunditat, per valorar un any que ha canviat la seva vida, igual que la de tants i tants arlequinats. I també, per què no, per saber com afronta el tècnic del Sabadell el futur 2021. És dimecres, és un dia especial, és dia 24 de desembre, vigília de Nadal. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, Roger Benet, tot a punt, oi? Doncs som-hi.
Comenta la recepció.
Antonio Hidalgo centrarà el programa d'avui. De seguida el saludem al final de l'Hotel Suís, però també tindrem la prèvia del duel arlequinat Ebro-Sabadell de la Divisió d'Honor Juvenil, l'única competició, recordem, que no s'atura aquests dies, i també una cursa rodant pel riu Ripoll, que enguany ha quedat anul·lada, com tantes altres, per culpa de la pandèmia.
I fora de l'hotel?
Thomas Tuchel ha estat destituït com a entrenador del Paris Saint-Germain tot i la victòria de l'equip parisenc per 4-0 tot just ahir contra l'Estrasburg. Mauricio Pochettino és el principal candidat per substituir-lo. El Real Madrid, de la seva banda, guanya per 2-0 el Granada i se situa co-líder a primera divisió, empatat a 32 punts amb l'Atlético, però això sí, havent jugat ja dos partits més. Ahir també es van disputar el Getafe 1, Celta 1, l'Alavés 2, Eibar 1, en aquest duel basc, i en el d'andalusos, Betis 1, Cádiz 0. El lateral dret de l'Atlético, Kieran Trippier, ha estat sancionat per la Federació Anglesa de Futbol amb 10 setmanes sense competir per apostes il·legals. La sanció inclou totes les competicions organitzades per la FIFA i farà que l'anglès es perdi 12 partits si no hi ha canvis, incloent-hi l'anada dels vuitens de la Champions al mes de febrer contra el Chelsea. I en bàsquet, victòria del Joventut, 104-93 davant l'UCAM Murcia, amb 25 punts i 5 de 5 en triples de López Aróstegui. La penya acumulat 10 triomfs en 15 jornades de moment a la CB.
I a les xarxes socials.
L'enrenou generat ahir al vespre amb les retransmissions televisives a la segona ronda de la Copa del Rei. Només una única eliminatòria no tindrà presències de càmeres en directe. Endevineu quina serà? En efecte, el Penya Deportiva Sabadell, a Santa Eulària des Riu, que igual que va passar en el partit a Can Mises contra el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, només es podrà seguir íntegrament en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell. No patiu, que he canviat d'ulleres.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs, per exemple, avui 24 de desembre també hi ha futbol. Doxa contra Olympiacos Nicosia, jornada 16 de la Lliga Xipriota, que comença quan acabi aquest programa. A les 3 en punt, si voleu més tard, a les 5 encara hi haurà un altre partit en aquesta competició, l'Hermes Aradipou jugant contra l'Ethnikos Agnes.
Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Som-hi, va, entrem en matèria. Avui un dia especial i un dia que aquí a l'Hotel Suís hem volgut dedicar a fer una mica de balanç del que ha estat aquest 2020, aprofitant que el Sabadell ja ha jugat el seu últim partit d'aquest any natural i que no tornarà a jugar un altre fins al 2021. Tenim ja en línia, via Skype, l'entrenador del centre d'esports, Antonio Hidalgo. Antonio, què tal, com estàs?
Hola, molt bé. Descansant una mica.
I bones festes, eh? No sé com passarà en Toni Hidalgo el Nadal, aquest Nadal tan especial amb el tema coronavirus.
Bueno, tranquil, a casa, amb la meva gent, amb els meus fills i poca cosa més.
Ara he tingut una mica un déjà vu mentre provàvem el tema de l'Skype i de més, perquè nosaltres vam arribar a fer un Skype fa 7-8 mesos amb el tema del confinament. Clar, aquests dies de confinament, que no hi havia futbol, que encara no es podia entrenar, etc. Tu em deies que estaves aprofitant per veure molt futbol, que estaves aprofitant per veure lligues que sí que estaven en marxa, vídeos, etc. Potser ara és tot el contrari, no? Després de la marató que us heu fotut de partits cada 3 dies, en 3 mesos 20 partits, o sigui, potser ara el que toca és desconnectar una mica, no?
Bueno, bon dia, que sí, que jo crec que estic desconnectant més de l'estrès que teníem aquests dies, de jugar tant dimecres, diumenge, era una bogeria a nivell físic i a nivell mental, però he continuat veient futbol, he vist els partits de segona que hi havia, ahir vaig veure el Barça, l'altre dia vaig veure el Madrid, o sigui que ahir també vaig veure el Sevilla, o sigui que sempre veient futbol. Pots desconnectar una mica, però sempre tens la tele a casa i poses futbol.
Quin 2020, per això. O sigui, al final li donem moltes voltes en tots els àmbits, però és que sembla que hagi passat una eternitat des de, no sé, el primer partit contra el Villarreal B fins ara, no?
Han passat moltíssimes coses, no? Han passat tantes coses que és difícil d'explicar, no? Però per mi el 2020 a nivell futbolístic, a nivell esportiu, serà un any molt recordat. És pràcticament la meva primera experiència com a entrenador i portar el club a la categoria professional és molt, molt important. Hem viscut de tots colors, amb un confinament, amb un treball mental molt fort per la nostra part amb els jugadors, amb gent que porta molt temps amb mi, gent que ha arribat ara i que creuen moltíssim en el que fem, i jo crec que per mi serà inolvidable, igual que per molts dels meus jugadors, no?
L'any potser més intens de tota la teva carrera futbolística, incloent-hi també els de jugador?
Sí, no, sense cap dubte, no? Com a entrenador tot es viu amb moltíssima intensitat, et preocupes moltíssim per els teus jugadors, pel club, que vagi tot bé. M'estimo molt el club i sempre vull donar el meu 100%, i vull que el treball que faig que tingui una recompensa pels aficionats, pel club, pels jugadors, pels treballadors del club, per vosaltres també. És una càrrega molt gran que porto dintre de mi, però sóc així, m'agrada treballar d'aquesta manera i sempre dono tot el que tinc, no?
Tu has tingut les dues vessants, la de jugador i la d'entrenador ara. Evidentment, tu vas pujar a primera divisió com a futbolista, tu has jugat a l'elit, però una experiència com la de Marbella, com la de l'ascens, supera tot el que havies viscut fins ara com a jugador amb les botes posades o no?
És que crec que aquells 12 dies és un guió perfecte del que volíem que passés. Va ser una comunió tan gran amb tots els jugadors que vam estar allà, amb l'estat tècnic, amb tothom que vam estar allà, que és impossible escriure un guió de la manera més perfecta, no? Va sortir tot molt bé. Si et fixes, van jugar tots els jugadors menys el porter suplent. Bueno, és que va donar tot, no? Amb tantes de penal fins a l'últim minut, agòniques, fent un partidàs al dia de la final, aconseguint alguna cosa impressionant, i com a entrenador es reconforta molt més que com a jugador. Jugador no hi ha millor que ser jugador de futbol, però després posar la teva idea i que això porti el club a la categoria professional, que veient com està el grup de segona B aquest any, és una bogeria, i tenim aquesta sort i per això hem de valorar el que vam fer i el que podem fer encara, no?
Més enllà de l'ascens, òbviament, que m'imagino que és el que un rescata, evidentment, d'un 2020 com aquest, què extreus d'aquest any? Amb què et quedes? Insisteixo, més enllà dels resultats,
A nivell futbolístic, diu, no?
Sí.
Bueno, em quedo amb el que estic aprenent, no? Això, com a entrenador o com a jugador, penses que sap moltes coses, però estàs contínuament aprenent dels teus jugadors, de la gestió d'un grup de 26 jugadors, que no és fàcil, jugadors que venen amb uns objectius personals grans, diferents als que potser tenen els que havien aquí, i bueno, una entrega molt gran per part de molts jugadors que creuen molt en mi, i hi ha de vegades que vas pel club i això ho notes, no? que quan venien mal dades, sobretot a aquests últims partits, veies a la gent del club que et donaven res, dos, tres paraules d'ànims, i veies que la confiança en nosaltres era molt gran, no? I això reconforta moltíssim, no?
Això, de fet, ara que dius el tema de com notes la confiança dins del club, per exemple, recordo a Esteve Calzada en diferents ocasions dient que tenia claríssim que el cos tècnic era aquest, que continuava confiant fins i tot en el moment que han vingut pitjor les coses. Això, veient com està la categoria de segona divisió, amb la davall d'entrenadors que ha hagut, etc., m'imagino que, en certa manera, aporta aquesta paraula que tant costa de trobar en el futbol, que és estabilitat, no?
Sí, és molt important aquesta estabilitat, no? Jo sempre he dit, no?, que arribar al Sabadell va ser gràcies per l'aposta del club, especialment de l'Àxel i de Juve, però està clar que ara l'Esteve està sent fonamental per donar aquesta estabilitat, no? Estar posant els fonaments per fer un club més gran. Són gent que no ens hem d'oblidar que fa any i mig o així estàvem pensant que a veure qui posava calés perquè el Sabadell continués viu. Ells van trobar les persones adequades, continuen posant calés dintre del club, el del seu patrimoni, del seu temps, i jo crec que això no ho podem obviar, no?
Anem a parlar de les diferències entre segona B i segona A, perquè evidentment us heu hagut d'adaptar una nova categoria també en aquest any que tancarem d'aquí a no res. En què ha notat més Antonio Hidalgo el salt de categoria de segona B a segona A?
Bueno, jo com a jugador vaig jugar moltíssims partits a segona divisió, no? I no la recordava tan exigent a nivell físic. Està clar que abans, quan jo jugava, no hi havia tanta diferència entre alguns equips i uns altres. Jo crec que la diferència de pressupost es nota bastant, però està clar que a nivell físic i a nivell de qualitat la categoria ha canviat moltíssim com respecte a fa uns anys.
El rol del Sabadell també canvia, m'imagino, no? De ser un equip dominador, i ara no parlo de recursos, parlo de futbol, de tenir-la, de dominar els rivals a partir de la possessió, etc. Passa a ser un dels equips més modestos de segona divisió. Això a tu t'ha afectat a l'hora de plantejar els partits? T'ha obligat a donar-li dues voltes, a tenir dubtes o preocupacions abans de començar la temporada de si podria igualment l'equip dominar a partir de la possessió, de la idea de joc que tenies, o el fet d'adaptar-se a aquest nou rol d'equip humil de la categoria?
Bueno, al principi sempre va ser una pretemporada molt atípica i amb els partits amistosos que vam tenir, no tenien tota la plantilla, amb el tema del coronavirus, la gent que encara no havia arribat, bueno, sempre veus que, ostres, no saps el que et trobaràs. Al començament de la nostra lliga no va ser molt, molt dolent a nivell de puntuació, i veus que, bueno, que sempre li has de donar voltes, no? Però està clar que no podrem fer el mateix que fèiem l'any passat, que era dominar molts partits a través de la possessió, d'atacar moltíssim, d'estar molt temps a camp contrari, però sí que li has de donar alguna volta. Però després li dones més voltes i veus que la teva essència no la pots perdre. No. Els equips d'Antoni Hidalgo sempre tindran la pilota, sempre t'hauran d'atacar amb una estructura. Podem parlar de tres centrals, amb dos centrals un mig centre ficant-se a baix, amb el carrilers, amb els trens, però sempre amb aquestes ganes d'intentar dominar a través de la pilota, fer una pressió alta. I jo sempre dic que jo estic molt més còmode controlant els partits des d'aquesta vertent que no esperant al darrere, que és molt, molt jugable el que ho fa, no? Però sempre, si tens molt més temps la pilota, tens molt més dominada al partit, no? Això no vol dir que hi ha certs moments que tenim la pilota i hem de provocar més, no? A l'últim terç, però bueno, això també és treball. El dimecres, diumenge, no et deixa molt temps de treballar pràcticament res, i esperem que a partir d'ara tinguem una mica més de temps.
Aquest 0 de 15 que fèiem referència ara, entenc que és el moment més delicat de l'any en quant a urgències de veure que no arrenca l'equip, que comença la Lliga i que a nivell resultadístic no ens estem adaptant a la categoria. Què va fallar ara vist en perspectiva en aquells primers 5 partits?
Bueno, no. Estic d'aquells partits, a veure, va arribar un moment, sobretot el dia de l'Albacete, no? que ja deies, ostres, no, què passa aquí, no? Per què tenim tan bon joc i tantes ocasions, sobretot el dia de l'Albacete, no guanyen. Jo crec que tots vam donar una passeta endavant. Quan veus 0 a la taula de la classificació, fa mal. Tens aquesta angoixa de sumar punts, de guanyar partits, serem capaços. I conforme va passant la lliga, veus que ets capaç de competir contra tothom en moltes circumstàncies diferents, i això fa que l'equip continuï creient i que creixi en aquest àmbit, no?
Clar, en aquest sentit, el futbol ha estat molt capritxós com ho és sempre, no? Perquè et pares a mirar els partits d'aquest tram i segurament allò que diem sempre, que la justícia en el futbol, d'aquesta paraula no entén massa, però veus tot el que es va generar en aquell tram de competició i va acabar 0 de 15, i en canvi després en d'altres partits, crec que era el de l'Alcorcón que deies tu mateix que l'equip no havia funcionat, no rutllava, i en canvi a última hora havia extret coses positives. O sigui, al final, a mesura que ha anat passant el campionat, no sé si és un tema de confiança, de creure-s'ho, de treure aquests dubtes del principi, de dir, genero molt, però després en canvi tinc el 0 al caseller, com deies tu, però és molt curiós, no? El tema dels mèrits per una banda i dels punts per l'altra, com ha avançat durant la Lliga.
Sí, no, jo crec que hi ha un moment segurament clau de la temporada en la que nosaltres vam detectar que havíem d'ajustar una mica més la nostra situació en quant a la nostra línia de 4. Vam treballar vam tenir 5 dies per poder treballar abans del dia de Tenerife. Vam ajustar unes coses que creiem que ens estaven fent massa mal per lo poc que el rival tenia la pilota, i a partir d'aquí jo crec que l'equip ha estat més sòlid. A l'estar més sòlid, de vegades fa que tinguis una mica menys la pilota, no? Però jo crec que l'equip sempre és reconeixible. Ens agradaria tenir la pilota 90 minuts, fer 40 ocasions de gol, guanyar 4-0 el partit, però hem de veure que la nostra realitat és que ara mateix som un dels clubs que menys pressupost té i que encara i així nosaltres intentem proposar coses, intentem d'anar pels partits, però l'altre dia amb un partit contra el Castelló pues no va passar gaire cosa, era igual a sistemes, pues, el més lògic que va passar al final, tot i que nosaltres vam treure el punt al minut 93, no? Però si recordem i tirem enrere, jugar contra el Castelló l'any passat era màxim nivell. I aquest any, aquest partit és màxim nivell, però tot el que ve és màxim o més màxim nivell. O sigui, així que jo crec que hem de veure que cada partit aquest any és màxim nivell i és molt difícil treure punts, treure victòries, no?
Tenint en compte tot això, el que dèiem, el 0 de 15, la reacció posterior, l'equip arriba viu al Nadal, que segurament sigui la millor de les notícies. La setmana passada, fora de la zona de descens, aquesta a un punt de la permanència, però vaja, que al final, en quina mesura estàs satisfet del que hem tingut fins ara de Lliga i sobretot d'aquesta reacció, de veure't que ara l'equip està en aquesta pomada, que no s'ha despenjat pràcticament en cap moment?
Jo som molt exigent i satisfet no estic, perquè m'agradaria estar fora de les posicions de descens. Estic satisfet del treball que estan fent els meus jugadors i de lo que sortir d'un 0 de 15 no és fàcil, eh? El futbol no és gens fàcil sortir d'aquesta dinàmica, i jo crec que en alguna roda de premsa ho vaig dir, no? que nosaltres aspiràvem a ser un equip que sumés punts cada setmana. Jo crec que l'equip està anant això. Ens agradaria jugar molt millor i tenir moltes equacions, moltes més, però això va de sumar punts, de guanyar partits, i amb la nostra idea hem de buscar aquest equilibri, no?
De fet, en els últims partits, que crec que eren, comptant el de Copa, 9 en 27 dies, o sigui, en un mes 9 partits, la mitjana és gairebé d'un de cada dos punts, de la meitat de punts. Evidentment no es poden fer extrapolacions, perquè en això del futbol ja sabem que a la que intentes fer una mica d'extrapolació de cara a la següent setmana, patapam, se't gira tot el guió, no? Però queda clar que resultadísticament parlant, la línia és aquesta, no? La de les últimes setmanes.
Sí, això no serveix per res. Ahir a la nit el meu pare em deia que necessitàvem no sé quants punts i que, ostres, quina pena era que no estiguéssim fora del descens. O sigui, amb 18 punts no et salves, amb 21 tampoc, amb 24 tampoc, amb 35 tampoc, ni amb 40 tampoc. O sigui, que tu has de guanyar partit, de sumar punts, d'estar en el grup aquest perquè no entri aquesta angoixa, que aquesta angoixa també existeix al futbol, que la gent que no pot venir al camp creia en nosaltres, que estigui amb nosaltres, que segurament hi haurà partits que no ens hi agradaran, però que d'aquesta part ho donem tot i estem 100% concentrats en treure victòries.
Ens hem deixat el tema de quan arriben els gols, que això també sembla que aquesta temporada no hi ha terme mig, no? Vam començar amb un munt de derrotes seguides en els últims minuts i ara, en canvi, els últims 6 gols de l'equip, comptant també els d'Eivissa a la Copa, han arribat en l'últim quart d'hora, no? O sigui, allò que diuen sempre, que el futbol tot acaba tornant, no sé si t'esperaves aquest de blanc a negre o de negre a blanc directament.
Jo no sé si de blanc o negre, no? Però està clar que el futbol més o menys tot s'iguala. Està clar que pels entrenadors s'ha d'igualar ràpid, no? Perquè si no s'iguala ràpid poden haver conseqüències, no? L'equip que està viu, l'altre dia un jugador del Castelló, al final del partit em deien que, ostres, tot el que posem a la segona part és increïble, com creiem, com juguem, com ens posem al darrere, les situacions que tenim, i que per què no ho fèiem tot el partit? Bueno, doncs crec que no és fàcil també, no?, fer-ho tot el partit, perquè si veus com vam acabar el partit de nosaltres, que vam acabar pràcticament amb el boni de central, no? Clar, podem sortir així i després direm que si estem bojos i anem tots a l'atac, no? O sigui, que el futbol té això, és això que dona aquesta salsa, i sempre com a entrenador has de buscar l'equilibri, no? Això va passar també el dia al Cartagena, amb aquest triple canvi que ens quedàvem pràcticament ja ens quedàvem sense canvis i va arribar també, però fent un bon futbol, arribant per fora, encara tenia una anècdota que volia canviar encara més el sistema, faltant 25 minuts, no? Després et dones compte, ostres, que no podies tornar boig perquè encara quedaven 25 minuts per davant, que havia d'haver de donar-li un equilibri a l'equip, i bueno, des de sofrar molts cops és bo tornar-te boig, però aquí els entrenadors hem de tenir una mica de mesura.
Dins d'aquesta bogeria, el fet de viure-ho des de fora, perquè crec que Cartagena era un dels dies que estava sancionat, això com ho has viscut? No sé si un és més visceral encara estant a la graderia o en una cabina que li dona temps a potser expressar tot el que en una banqueta evidentment no pots.
No, el que tinc clar és que en una cabina no ho vull veure mai més. Com a entrenador vaig de fer autocrítica, ja vaig parlar amb els meus jugadors, no? I jo sóc el primer que sé que no em poden expulsar. Ho he de dir, és molt difícil, molt difícil controlar-te, perquè tot i que l'altre dia vaig intentar estar una mica més tranquil, no m'agrada tot ser estar tan tranquil, no m'agrada. No sóc jo, pràcticament, no sóc Antoni Hidalgo a la banqueta. Has de trobar aquest punt intermig entre, per no que no arribi fins a... A veure, que no vaig dir res, no vaig insultar a ningú ni tal, però haig de protestar una mica menys.
Aquest matí, de fet, mirava números d'Antonio Hidalgo. Com a jugador, en 18 temporades et van expulsar 3 vegades només, que crec que va ser una a Tenerife i 2 a Màlaga. I, en canvi, aquest any, no sé si és que a la banqueta està pitjor vist que un entrenador sigui passional, o si és que ara s'és més rigorós en el tema de la protesta, però és curiós, no?, que en 18 anys de carrera com a jugador, i a més eres un jugador que també no eres fred precisament a l'hora de jugar, no? I, en canvi, en res, en no arribar una volta dues expulsions com a entrenador.
Sí, no sé sí, no, jo sempre tinc una molt bona relació, m'agrada molt parlar amb els àrbitres, jo sé que és molt difícil per ells i segurament quan es veu des de fora un entrenador aixecant els braços o cridant, pues, sembla que, jo què sé, que faltis el respecte i segurament si estigués més a prop d'ell podries parlar, perquè vaig parlar també amb l'àrbitre de l'altre dia, després del dia del Fuela, va pel partit, i vaig comentar aquesta situació, no? Ja li he comentat a un parell d'àrbitres la situació dels entrenadors des de fora. Ara hi ha una norma que diuen que nosaltres som els responsables dels jugadors que tenim al darrere, de la gent que tenim al darrere, ens posen un pes, que l'altre dia el Sergio, el del Valladolid, li va dir a l'àrbitre si això era el pati del col·legi, no? Com que el professor... Nosaltres tenim, ara hi ha un munt de gent darrere nostra i això no ho podem controlar.
Et pregunto també pel rendiment a casa, que sembla que de moment encara no acaba de carburar massa l'equip a la nova Creu Alta. On rau el problema? No sé si és un tema de falta de públic, que evidentment ho iguala tot molt més, no només aquí, sinó també fora, però evidentment sent un dels modestos, era un dels forts de l'equip, si pogués entrar l'afició al Temple. Si és també una mica el calendari que ha portat els equips de la part alta de moment aquí a Sabadell a jugar en els primers partits i la majoria dels que estan a la zona baixa encara han de venir a la nova Creu Alta. Tu què en penses d'això?
Mira, si et fixes la meva carrera com a entrenador, no hi ha massa diferència del que planteja Antonio Hidalgo a casa o del que pot plantejar fora de casa, no? Jo crec que jo quan plantejo un partit, plantejo el rival que tinc al davant i com puc fer-li mal i com puc evitar que em faci mal, no? A partir d'aquí, jo crec que aquest any s'iguala tot moltíssim. L'efecte jugar fora de casa o a casa, jo no li veig diferència, la veritat. Però està clar que estem traient més punts fora de casa que a casa, no? Jo crec que ens hem de fer força a casa, però la diferència aquest any jo crec que no és molt gran, no?
Ara que deies això d'Antoni Hidalgo, entrenador i
No,
els...
l'únic sí que és veritat, l'únic que a nosaltres ara mateix ens perjudica bastant i bastant la gespa de l'estadi. Amb aquest l'altre dia relliscant un dels nostres jugadors, el Castellón també, perquè va haver una jugada que un del Castellón va relliscar dintre de la seva àrea i quasi fiquem gol nosaltres, però no estan en unes condicions òptimes.
Ets optimista? Creus que es podrà solucionar en els primers mesos d'any o...?
No sé, no puc dir, m'agradaria ser optimista, m'agradaria, jo sé que hi ha gent treballant a la gespa, però no sé el tema del drenatge com funcionarà.
T'anava a dir abans, deies el tema dels números d'Antonio Hidalgo, entrenador, a la teva carrera. Avui mirava també que ets home de pocs empats a la banqueta, perquè al final, quan vas venir aquí, és veritat que era un gairebé tot o res l'any de la permanència a Olot, però van ser 4 victòries, 3 derrotes, i per tant cap empat en aquelles primeres setmanes com a tècnic del Sabadell. L'any passat, a la Lliga regular, 7 empats de 28, i enguany només 3 de 19. Per tant, els equips d'Antonio Hidalgo empaten molt poc, realment.
Bueno, això és el que t'he dit abans, no? Jo plantejo partits per guanyar-los tots. Després surten com surten els partits, no? Però intento des del primer minut fins al 90 anar pel partit. De vegades això fa que no puguis treure els 3 punts i perdis, però quan perds molts, però en aquesta situació, i guanyes partits també, són molt més valiosos que els empats. Així ho veig jo, no? També aquests puntets que et donen els empats, que per exemple l'empat de l'Oviedo, si haguéssim tingut el penal, el dia de l'Almeria, el dia del Fuenlabrada, són puntets, no? Que donarien i sumarien, no? Però també és una manera de plantejar partits.
Ets un entrenador de fer-li molt de cas a les estadístiques, per cert, t'agrada això d'anar comentant després dels partits xifres, etc., o et prefereixes guiar-te més per les sensacions i no tant, per números i prou?
No, no, avui en dia està pendent també d'això, no? No només és això, sinó veure tot el que fèiem bé al principi. No era tot tan dolent com semblava. Les 3 primeres jornades et donaven unes dades, unes xifres que no eren reals, perquè et donaven que eres el pitjor en tot, perquè tenies en possessió però pràcticament no xutaves, clar, perquè vas jugar amb l'Espanyol, amb el Mallorca i amb el Rayo, no? En una situació, no? Després tot això s'ha anat igualant i tenim molt bones xifres en algunes situacions, en altres xifres hem de millorar molt, i, però sempre en el futbol d'avui en dia has de saber a nivell numèric com influeix en el teu equip, però després això va de sensacions, d'emocions, de feeling, de com veus el teu jugador, si està amb aquest punt de xispa que necessita, si està confiat, si creu. Això és l'important. Per mi, per decidir qui juga o qui no juga, les xifres en diuen poc.
Dèiem el tema de la manca de públic als estadis. Clar, sense gent a les graderies sembla una mica que les xarxes socials és com el termòmetre, no? Que a vegades ens deixem guiar massa i tampoc es pot generalitzar del que es diu allà. Però no sé si a tu t'ha arribat o si t'ha sorprès l'ambient una mica crispat que hi ha hagut aquesta temporada, com a mínim d'un sector de l'afició.
Et podria dir, jo això no m'arriba.
Se t'ha escapat el riure, eh? Això de tenir l'Skype, se t'escapava el riure mentre començaves la frase.
Podria dir això, no? O sigui, aquí no m'arriba. Però avui en dia és impossible, no? Però, verdaderament, quan són? Quanta part, no? I després hem de respectar, evidentment, el que no pensi com nosaltres i que critiqui o digui el seu punt de vista. S'ha de respectar, avui en dia tot val, però... I la pregunta que jo em faig i us faig és: i quanta gent està al nostre costat? Moltíssima. Perquè això també m'arriba, no? Això també m'arriba, i sobretot a la gent que tinc al voltant, jo els dic que no vull saber massa coses, que no m'informin perquè la veritat és que a mi directament no m'arriba massa, però sí que la gent que tinc al voltant doncs, pateixen, però sé que hi ha moltíssima, 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 moltíssima gent que creu en nosaltres, que creu en mi, que veu l'esforç que es fa i que, evidentment, hem de millorar. Ara mateix estem en descens i no ens dona. Hem de millorar. Som els primers que sabem que hem de fer-ho millor per treure aquesta situació des de la convicció, però hi ha moltíssima gent que està al nostre costat i la gent que de vegades, bueno, veu el prisma d'una altra manera, segur que també creu en nosaltres, però hi ha un moment que, bueno, qui no fa un comentari de no sé, quan veus el Barça o el Madrid, hòstia, jo posaria aquest, és que... Bueno, això no és normal.
Ni que sigui per curiositat, molt actiu no ets a les xarxes socials, però vas mirant el Twitter de tant en quant. Cada quant mira Antoni Dalgo el Twitter, per exemple?
Bueno, no soc molt actiu, no m'agrada... No m'agrada. M'agrada estar informat, però no m'agrada participar massa.
Va, anem a pensar en el futur, per anar rematant-ho. A partir del gener, com dèiem abans, no hi haurà tanta jornada intersetmanal, per tant, tornarem una miqueta al que era el calendari més proper al que estàvem acostumats fins ara, de tenir una setmana per preparar els partits si no hi ha Copa, etc. Això pot beneficiar el Sabadell, que potser no té tant fons d'armari com d'altres equips, ni que sigui per una qüestió de recursos?
Jo el que vull és poder treballar més, per donar-li més eines a més jugadors. He notat de vegades, sobretot en l'aspecte ofensiu, que ens falten automatismes que m'agradaria treballar molt més. I això et dona el temps. Ho dona el temps d'entrenament, hores d'entrenament, i no arribar a posar un vídeo, posar una pissarra i explicar-li un jugador. Ho explico perfectament i ho entenc jo perfectament, no? Però després del jugador que ho ha d'interpretar quan salta al lateral o salta al central, quan hi ha un espai per atacar o no, o quan ens hem de fer més baixos o no, o l'altura del carril, o... s'ha de pensar, i per això necessites temps, automatisme, no?
Pensant en el futur també, evidentment és fer prediccions sobre el no-res, però creus que es trencarà la Lliga com semblava fa res, 3 setmanes que es trencaria i que es quedarien uns quants a baix i que, per tant, la cosa quedaria entre només uns pocs en aquesta zona baixa? Creus que serà com sembla que està sent ara mateix una permanència amb molts equips implicats a la part baixa? Què et diu el nas?
Jo crec que aquí cap equip es pot descuidar, no? Si no, que li preguntin a l'Oroñés, va treure un punt després de 6 derrotes consecutives, nosaltres vam patir 5 al principi, el Castellón també va patir 6 consecutives. Això és molt igualat, jo crec que estarà molt igualat i hi haurà molts equips implicats, hi haurà 6, 7, 8 equips que estaran lluitant per estar a dalt de tot, perquè estarà caríssim estar a dalt de tot, però jo crec que per a baix també hi haurà molts equips.
Començàvem dient el tema de la desconnexió, de tenir uns dies ara d'airejar-nos abans de tornar a la feina. Psicològicament ens hem de preparar també per un 2021 d'aquells de cordar-te el cinturó i a veure el que ens ve, perquè preveient una miqueta com estarà el tema, aquí tocarà patir fins al final, no?
No, segur. O sigui, qui pensi que això serà fàcil, que aconseguirem l'objectiu fàcil, està molt equivocat. Patirem moltíssim, psicològicament serà molt dur, perquè hi haurà un moment de tots, però sabem que l'equip està preparat, que competeix contra tots els equips i això em dona aquesta tranquil·litat de saber que estem preparats per el que vingui, no?
I m'he deixat pel final el tema del mercat de fitxatges, que ja saps que és un dels temes estrella pels periodistes, pels aficionats, etc. en aquestes dates de l'any. Deies l'altre dia en roda de premsa que si ha de venir algú ha de ser per millorar el que hi ha ara mateix. Creus que hi haurà molts moviments en aquest mercat de fitxatges o no?
En general?
I en particular, les dues coses, aquí a Sabadell i en general en el mercat.
Començo. En general, jo crec que no hi haurà masses, crec, pel tema econòmic. No crec que la Lliga obri massa la mà i hi ha molts clubs que van molt justos de pasta en aquest límit salarial, no?, que marca la Lliga. I nosaltres som un club més de la segona edició, estem sempre al mercat, un mercat que s'obre ara a gener i el que vaig dir, no? Sempre que vingui algú per millorar el que tenim, que ens doni aquest salt de qualitat que sempre ve bé a un equip, pues ho farem. Si no és així, pues no vindrà ningú, però nosaltres en principi estem oberts a totes les possibilitats de mercat, veurem el que necessita l'equip i a partir d'aquí decidirem si és oportú o no portar algú, no?
Crec que queda només una fitxa del primer equip. Això implica que poden haver-hi també sortides, suposo.
Bueno, però això és el món del futbol, no? El món del futbol, a mi com a jugador m'ha tocat arribar a un club a gener, m'ha tocat sortir d'un equip per anar a un altre. És la vida, no ens agrada aquestes situacions com a jugadors i com a entrenadors prendre decisions d'aquest tipus, però són les decisions que necessita l'equip, no?
Aquí a Sabadell, de fet, vas arribar al gener, crec. O sigui, vas arribar que crec que
per això,
portaves el 2, diria, aquell primer any, no? A l'esquena, un migcampista jugant amb el 2, crec que et va tocar.
Sí, per això, quan vaig veure el 2 de l'Estoico, em va encantar.
Acabo. Segur que esteu estudiant el mercat, com deies ara, des de fa un temps, per veure on podeu pescar, buscant aquest jugador que pugui millorar el que hi ha fins ara. Algun perfil en concret? L'entrenador del Sabadell, quina preferència té a l'hora de reforçar la plantilla? En quina línia voldria reforçar o millorar una mica el que hi ha fins ara?
Bueno, veurem. Ja t'ho he dit abans, no? Jo crec que necessitem que el que vingui, és molt important, no?, pel tema dels rols, d'entendre moltes situacions, del que vingui, que ens aporti aquest plus que es necessita qualsevol equip, no? Segurament que si preguntes al Leganés, segurament buscarà alguna cosa que li millori el que té, o al mateix Sporting, o a l'Espanyol, no ho sé, perquè tenen de tot aquesta gent, però tots els equips estem oberts a millorar les nostres plantilles.
Et giro la pregunta. Algun lloc on creguis que va una mica més coix l'equip?
Mira, jo sempre, de les situacions que afecten el meu equip, sempre les parlo amb el Manza a nivell intern, ho parlo amb els meus jugadors i si crec que hi ha alguna cosa que s'ha de millorar, que sempre s'ha de millorar i que es pot millorar a tots els equips i el nostre no és una excepció, ho intentem fer de portes endintre per veure les nostres debilitats internament, no? Tampoc hem d'airejar massa el que necessitem.
Antonio Hidalgo, crec que el desembre del 2019 va renovar fins al 2022, per tant, aquella pregunta tan tòpica d'ara època nadalenca, no? D'aquí a un any on et veus? Si d'aquí a un any tornem a fer un Skype, o tant de bo que sigui ja presencial i sense aquestes rodes de premsa telemàtica.
Espero que també, eh? Sí, no? Espero que també, ja està bé.
Sí, al final una mica fas de problemes amb la Lliga, de si l'àudio entra o no entra a la Romareda, etc. O sigui que normalitzem tot una mica, no? Et deia, posem-nos pel cas. Nadal 2020, on et veus?
Mira, jo em veig fent... estant molt satisfet amb el meu treball. Donar-ho tot pel club, que la gent que tinc al voltant estigui satisfeta amb el meu treball. Això voldrà dir que hem aconseguit l'objectiu que tenim tots. I evidentment, jo, saber la meva casa, estic molt a gust. Som de la família, el sentiment és molt gran, però el que, de veritat, el que vull és que la gent que esteu al voltant i que patiu amb nosaltres i per l'equip, que Antoni Hidalgo tothom el pugui mirar i el pugui dir que ho ha donat tot i ha aconseguit l'objectiu que tenim, que és estar a la segona edició.
Doncs tant de bo que sí, que puguem, ja no al desembre, sinó a l'estiu, poder celebrar una permanència i que hi hagin vídeos com aquells del teu fill de l'ascens, però que siguin per la permanència, que segur que els fa molt, molt èpics també. Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell, gràcies per aquesta estona. A passar unes bones festes de Nadal amb els teus i a carregar piles, que com dèiem, segur que ens espera un 2021 ben mogut. Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres, gràcies.
Aquí és Nadal i estic content, estic content, estic content, estic content, estic content, 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 content.
Ràdio Sabadell, bones festes.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Si ho dies aquest Nadal...
Bueno, pues el beso prometido.
Nosaltres te'n servim un altre. Aquestes festes de Nadal torna al programa que només treballa els festius. Si es pon Nadal o Sant Esteve, la nit de Ràdio Sabadell està dedicada al funk i al soul.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Per si tens dubtes, Salsitxes Paradís és un programa musical amb Mot Burgaia i Aleix Grell per un Nadal sense Maria Carell. Do what you want!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut, no arriba, i 3:15 de la tarda d'aquest 24 de desembre del 2020, amb aquesta conversa, com us dèiem, en profunditat, que hem tingut amb Antonio Hidalgo. No deixem el centre d'esports perquè, encara que soni surrealista, continua havent-hi futbol. El Sabadell juvenil no interromp la seva activitat durant aquests dies de Nadal, sent l'únic equip de tota la ciutat que no ho fa. La divisió d'honor juvenil no s'atura aquests dies i l'equip de Miquillador visitarà diumenge, l'endemà de Sant Esteve, a les 4, l'Ebro a Saragossa, en un duel entre arlequinats. En començar la jornada, el conjunt aragonès era colíder i el centre d'esports tercer, Dic això perquè el Zaragoza ja ha passat al Sabadell per haver avançat el seu partit i també acaba de jugar ara fa una estona aquest migdia al Nàstic de Tarragona contra el Lleida Esportiu. En tot cas, 7 punts separen els dos equips arlequinats abans del duel de diumenge, amb la qual cosa els sabadellencs viatjaran amb la intenció de sorprendre un dels millors equips fins ara de la Lliga, com és l'Ebro. Alberto Salamanca és un dels capitans de la plantilla. Alberto, què tal, com estàs? Bona tarda. Hola, Alberto. Doncs no tenim encara a l'Alberto Salamanca, a veure si el Hola. Podem recuperar. Ara sí, Hola. Alberto, com estàs?
Hola, molt bé.
Dia 24 de desembre i avui mateix, ara fa res, uns minuts entrenant. I a més no serà l'única o l'última sessió abans d'aquesta visita a l'Ebro. Molt estrany tot, no?
Sí, bueno, però ja, per la Lliga i això tenim que entrenar i no hi ha una altra.
Viatjar l'endemà de Sant Esteve a Saragossa amb la majoria de partits de la jornada que s'han avançat i que ja s'han jugat, hauríeu preferit, per exemple, jugar avui per posar alguna data?
Sí, bueno, jo personalment m'hauria agradat haver jugat ahir com un altres equips de la Lliga que han jugat, però bueno, toca jugar diumenge i és el que hi ha i no tenim una altra. Diumenge.
En començar la jornada, això és un duel entre el co-líder i el tercer, tot i que amb una escletxa de 7 punts entre mig, però si agafes la classificació abans que s'hagin jugat ja aquests partits avançats, la veritat és que fa patxoca. És una oportunitat per retallar diferències, no? No sé com us preneu aquest partit.
Sí, bueno, és una oportunitat per posar-nos a 4 punts d'ells, que, bueno, que van co-líders, i bueno, anem molt motivats, amb ganes de guanyar, i ja que entrenem durant aquest Nadal, pues volem anar allà i guanyar.
Arribeu, Alberto, en una dinàmica realment molt bona,
Sí, la veritat que sí. Vam guanyar l'altre dia i anem molt, molt motivats.
És un mes seguit, sense conèixer la derrota. Això sí, potser fora és una mica on us està costant una mica més, no?, d'arrencar aquesta temporada.
Sí, bueno, és que sempre els equips a les seva casa es fan més forts i és molt difícil treure punts a camps com Casablanca, Camp de Jàbac, etc., que són rivals molt forts a la seva casa.
L'Ebro, com diem, en començar la jornada co-líder, potser una de les sorpreses, no?, de la Lliga, si no la més gran. No sé si us esperàveu que estigués tan i tan bé el conjunt arlequinat, també.
Bueno, jo la veritat que no m'esperava que estigués tan a dalt, però bueno, aquest any amb això del Covid, de que la Lliga és més curta i tot, qualsevol equip guanya dos partits i es troba allà dalt, i bueno, ara sí que la Lliga està molt enganxada, que el penúltim crec que té 12 punts o així, i està molt, molt molt cerca de nosaltres.
Encara s'ha de trencar aquesta divisió d'honor, aquest subgrup. L'altre dia, per cert, vas haver d'adaptar-te a una posició diferent, no?, de la teva habitual. Vas jugar de lateral davant la baixa del Gabri Gausachs. Com t'hi vas trobar?
Molt bé. Bueno, no era la primera vegada que vaig jugar de lateral esquerra. L'any de juvenil, el primer any, vaig estar tot l'any jugant de lateral esquerra, o sigui que ja coneixia la posició i bueno, em vaig sentir com molt còmode i bé.
També vas anar a Eivissa, convocat amb el primer equip. Entenc que amb ganes de poder debutar, no? No hi va haver aquesta oportunitat de tenir algun minut a la Copa amb el primer equip, però amb ganes de jugar algun partit oficial, no?, també, amb la primera plantilla.
Sí, bueno, crec que és il·lusió de tots els jugadors del juvenil A d'anar amb el primer equip i intentar jugar. Bueno, jo no vaig jugar, però vaig estar molt content i ja viure l'experiència d'anar, estar amb els companys del primer equip, Copa del Rei, anar a Eivissa, ja per mi és un premi i vaig estar molt content i molt a gust amb tots.
En el teu cas, a més, Alberto, tu ets de la casa, podríem dir, perquè la història és curiosa, perquè tu ets de Terrassa, però vius a Rubí, però a la vegada sí. Fa la tira d'anys que estàs aquí a Sabadell, des de Futbol 7, que t'estàs formant aquí al centre d'esports, a Olímpia, amb una excepció d'un any que vas estar al Tomelloso, però la resta, tota la teva formació des de Alaví fins ara, aquí al Sabadell. Per tant, què suposa també per tu haver arribat a la divisió d'honor juvenil, a l'elit d'aquesta edat, fins i tot anar convocat ara a la Copa amb el primer equip? Per algú que és d'aquí i que s'ha criat aquí, què suposa tot això?
Pues la veritat és que em sento molt orgullós d'estar juvenil A, divisió d'honor. He anat al primer equip, pues, des de que vaig arribar aquí a Sabadell sempre et fixes amb el primer equip, que quan jo vaig arribar aquí el primer equip estava a segona, ja. Després va baixar i això, però sempre et fixes amb el primer equip i bueno, quan vaig anar la primera vegada, pues, molt content perquè des de petit veies anaves a la Nova Creu Alta a veure els partits i ara pues, podies estar entrenant amb ells, amb els jugadors del primer equip. Estic molt content.
Acabo, Alberto. Ara que fem tantes valoracions del 2020, del que ha de venir per davant, us veieu el 2021 lluitant amb el grup capdavanter d'aquesta divisió d'honor juvenil a la segona fase?
Bueno, esperem que sí. Jo, personalment, el que vull aquest any és estar el més a dalt possible i lluitar per estar a dalt. I a partir d'allà, si els resultats m'acompanyen i tot, pues, segur que anirem cap a dalt i intentarem guanyar tots els partits.
Doncs diumenge, 27 de desembre, una mica estrany, però hi haurà partit a les 4 de la tarda, Ebro-Sabadell de la Divisió d'Honor Juvenil a Saragossa. Alberto Salamanca, ànims a passar bones festes, encara que hagueu d'estar entrenant i potser m'imagino que controlant els excessos d'aquests dies, dels àpats, etc. I tota la sort del món allà a la capital aragonesa. Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Moltes gràcies.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I si el 2020 hagués estat un any normal, avui, dia 24 de desembre, parlaríem segurament de la prèvia de la cursa rodant pel riu Ripoll. Seria ja la 19a edició i estaríem parlant de si Carles Montlló o de si Laia Casajoana revaliden o no la victòria aconseguida l'any passat. Dic tot això perquè el coronavirus ha alterat també el calendari atlètic i, evidentment, la ciutat no és una excepció. Parlem amb l'organització de la prova, Francesc Carrión. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquestes alçades, dia 24, gairebé a les 3 de la tarda ja. Què tindríeu fet i què us faltaria per fer de la cursa si la poguéssim fer?
Pues mira, el dia 24 jo estaria personalment acabant de fer doncs, els dorsals, personalitzant-los. M'encarrego de la qüestió, diguem, burocràtica, i demà el Pep Molins i la seva colla, que estarien doncs, marcant el recorregut, sempre ho fem el diumenge al dematí, a primera hora, i ja deixar-ho tot preparat perquè el dia 26 doncs, ja estigués tot preparat. Malauradament, això doncs, no podrà ser.
Haurà de ser un altre any, sí. Som vora de mig miler d'atletes que correm cada Sant Esteve pel riu. Heu rebut molts inputs, moltes preguntes de gent, aquestes persones clàssiques de curses populars que sempre els hi agrada i que us han preguntat si es faria alguna cosa o no?
Sí, aviam, el que té el cuquet de córrer s'apunta sempre. I allà, a la que hi ve una petita escletxa, ja estava doncs, intentant o preguntant aviam si nosaltres. La veritat és que fins pràcticament finals de novembre, que va ser quan l'Ajuntament va contactar amb nosaltres, teníem la il·lusió de si no fer-ho doncs, com l'any passat, una versió més reduïda, fins i tot tècnicament això és possible, fer una contrarrellotge per evitar doncs, que la gent hi anés molt, molt junta, però no pots fer plans d'un dia per l'altre, imagina't, en mig any, que això es comença a preparar mig any abans, vull dir, ja dic, és que era impossible, perquè a més has de preveure unes despeses com pot ser doncs, a nivell organitzatiu i a nivell doncs, l'obsequi aquest que fem cada any. I aviam, nosaltres aquí és win-win, vull dir, lo comido por lo servido, que diuen, vull dir que no traiem cap benefici, sinó senzillament allò, l'orgull d'organitzar una cursa més, però clar, és que aquesta vegada ho teníem tot, la moneda sempre sortia a creu, no hi ha hagut cap escletxa per dir, va, ens animem.
I com ho sentiu, davant no poder fer aquesta cursa que ja portava 18 edicions seguides?
Aviam, torno al refrenero, oye, de mal de mucho consuelo de tontos. No és el nostre cas, oi? Veiem que no som els únics, veiem que, bueno, el primer, doncs, hem de ser, doncs, la salut, hem de vetllar perquè la cosa, doncs, es millori, i de fet, en el moment en què tinguem el primer forat possible, vull dir, que serà, suposo, que la cursa del Rodal, que organitzem nosaltres, la voluntat és tornar-la a fer. De fet, ja hem parlat i la il·lusió està aquí. Vull dir que volem, però bueno, aviam com avança la cosa. Sí,
perquè al final, com deies, no serveix de refer plans a l'espera de com avança la situació epidemiològica. Per anar acabant, la ciutat perd per la pandèmia una referència d'aquestes dates de Nadal, que tots ens havíem acostumat una miqueta a situar el dia de Sant Esteve. Aquesta cursa, el 2020, no hi haurà. Tantes vegades havíem parlat amb el Josep Molins, per exemple, de com ha quedat encaixada aquí en aquest matí de Sant Esteve una cursa que al final ha acabat resultant ser el dia i l'hora ideal per cremar torrons. Però vaja, entenc que pensant ja en el futur, si tot es normalitza una miqueta, serà un parèntesi, però que a la llarga la idea és tornar-hi.
No, aviam, en cap moment, vull dir, nosaltres hem llançat la tovallola. Això mai. Vull dir, la cursa, sigui en 100 o sigui amb els atletes que puguin cabir el Rodal del Riu, perquè clar, aquí hi ha unes limitacions lògiques, vull dir, nosaltres això ho tirarem endavant sí o sí. Vull dir que, ja dic, en el moment en què tinguem la més mínima possibilitat, vull dir, nosaltres sant tornem-hi, eh? Vull dir que ho tenim clar.
I a més, com comentaves abans, hi ha alternatives de sobres per poder fer curses populars, que a més tampoc estem parlant d'una xifra d'atletes multitudinària, com, no sé, seria una Sant Silvestre Vallecana o no. O sigui, al final, suposo que la via a explotar és contrarrellotges o coses així, no?
Sí. Tècnicament, les possibilitats són infinites. Vull dir que es podia fer. De fet, nosaltres per la Festa Major vam començar a preparar una contrarrellotge reduïda, eh? Pensa que de 2.000, 3.000 persones que teníem previstes per la Festa Major, era una cursa de 200 persones, que és el que l'Ajuntament al mes de setembre ens va autoritzar. Fins i tot això ho vam tenir que suspendre per la Covid. Vull dir que, però bueno, hi tornarem.
Vindran temps millors, sí senyor. Sí. Francesc Arrion, ànims, hi tornarem. No serà el 2020, pel 2021 per Sant Esteve, allà hi serem. I res, a passar unes bones festes i a gaudir del que es pugui. Una abraçada enorme.
Una abraçada i bones festes a tots els oients. Vinga, adéu.
Afegim un apunt també de tenis taula perquè ja hi ha data per l'inici de les competicions estatals. La Federació Espanyola d'aquest esport ha comunicat avui mateix que el dia 13 de març donaran el tret de sortida la Superdivisió i també la Divisió d'Honor. La primera i la segona nacional, per contra, començaran una setmana abans. Les competicions finalment no es jugaran en format bombolla, en una única seu, perquè no hagués estat viable per molts equips, sinó que hi haurà concentracions als clubs en diferents caps de setmana. Les lligues, a més, es dividiran de manera excepcional, com passen d'altres esports, en subgrups, en aquest cas en el tenis taula, de 5 equips per evitar també la concentració de molts equips a la vegada en una mateixa seu en aquests campionats que, com diem, arrencaran a mitjans de març. Demà divendres, dia de Nadal, és festiu, per tant, no hi haurà programa. Les portes de l'Hotel Suís, això sí, tornaran a obrir-se dilluns. Parlarem de la tornada als entrenaments aquell dia de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell, de tot el que succeeixi a Saragossa, en aquest duel arlequinat que comentàvem ara amb l'Alberto Salamanca, amb l'Ebro Sabadell de diumenge a la Divisió d'Honor Juvenil, i a més us descobrirem una història curiosa al voltant d'un dels jugadors de la plantilla del juvenil arlequinat, com és l'Albert Ramis Luque, jugador extrem, concretament atacant de l'equip que entrena Miqui Lladó i que sense anar més lluny l'altre dia va fer un dels 3 gols en la victòria, el duel comarcal contra el Cerdanyola. També dilluns coneixerem una de les joves promeses de l'esport sabadellenc, la base de bàsquet del segle XXI de Barcelona, Marina Asensio. Per avui, això és tot. Una abraçada enorme des del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Recordeu que podeu continuar informats a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram o al Twitter de l'emissora, @radiosabadell, i que allà, d'aquí a res, a uns minuts, podreu trobar també l'entrevista a fons que avui hem tingut amb Antonio Hidalgo en aquest dia especial, aquest 24 de desembre aquí a l'Hotel Suís. Tanquem les portes de l'hotel dilluns més. A passar bones festes. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.